comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Suelta de Clan Rice, activa banda derecha Rogers. Rogers con el centro, segundo palo. Gordon, gol. Gol. De Inglaterra. El primero del nuevo culé en el mundial y menuda forma de estrenarse. Viene Messi, ojo al córner, que lo sacaron en corto. La tiene Messi, Messi caracolea. Deja en la media luna. Está solo Enzo para volver a pegarle. Gol, 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 pone la capa de héroe en una Argentina que hace del sufrimiento virtud. Argentina quiere culminar una nueva remontada, que no se rinde, que no baja brazos. Balón para Macalister, Macalister en medio de una, le pega al palo.
Otro palo.
Macalister que no se cree su mala suerte. Recupera Messi, Messi caracolea, línea de fondo, pone el centro, segundo palo, gol, 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 gol. Para la gran final del Mundial del domingo. No será un cualquiera, no. Será el actual campeón. Será el equipo de Messi, de su bendecido pie izquierdo, que se medirá al bendito pie izquierdo de Lamine Yamal y a sus colegas que hacen de la selección española la enorme candidata a ser quien por fin sea capaz de llevar hasta la lona y no dejarse levantar a la actual campeona del mundo.
¡Vamos, Argentina! ¡Sabes que yo te quiero!
La final somiada per molts ja té data, diumenge a les 9, Espanya-Argentina, a Nova Jersey.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins la una per viure tota l'emoció de l'esport aquí a Ser Catalunya, com la que veurem aquest diumenge amb l'Espanya-Argentina, la final de les finals, els actuals campions d'Europa contra els campions del món, Lamine Yamal contra Leo Messi, o com diria el Flaqui, com l'escoltàvem ara a la seva narració, el bendecido pie izquierdo contra el bendito pie izquierdo. Tota una final del Mundial amb ADN de la Masia, ADN del Barça, i és que el guionista d'aquest Mundial ens tenia preparada el millor final possible. L'últim partit a un Mundial del millor jugador de la història contra el jove culer de 19 anys que està cridat a agafar-li el relleu al món del futbol. I la imatge que veurem aquest diumenge té una preqüela que avui de nou està fent la volta al món, corrent per les xarxes i a les portades de molts diaris, la d'un Lamine Yamal amb 3-4 anyets que està sent banyat per un Leo Messi de 20 anys, una foto que va formar part d'un calendari solidari que va fer el 2007 el diari Esport en col·laboració amb UNICEF, i l'autor de la qual és el Joan Monfort. Joan Monfort, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què hi ha?
La teva, Joan, és una de les casualitats més fantàstiques del món del futbol.
Sí, 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 és un miracle. No, em costa definir-la ja.
Una imatge que resumeix la final d'un Mundial, el relleu, no?, que pot haver-hi entre dos grans referents. Fa dos anys, Joan, ja vam parlar amb tu quan el pare de Lamine Yamal va penjar aquesta imatge que ja ens va sorprendre a tots. Ara no sé quantes trucades i missatges tens avui al telèfon.
Bueno, mira, et diré que després del partit d'ahir, que va acabar cap a les 11, 11 i algo, crec.
Sí.
Jo em vaig estar fins a les 3 del matí contestant whatsapps, correus, etc, etc, fins que vaig dir prou, perquè, a més, amb horaris canviats, perquè t'escriuen d'Argentina, d'Estats Units, d'Alemanya, del Marroc, d'Espanya, bueno, d'arreu del món. I va haver un moment que vaig dir prou. I avui m'he aixecat a les 5:30 o a les 6 i seguia contestant, bueno, estic tot el dematí ocupat. La meva dona aquí amb una escaleta de ara entrarà aquest, ara entrarà l'altre, ara ven aquests, ara venen els altres. I així anem fent. La veritat és que altre cop sorprès per la magnitud que ha agafat la imatge, no? Joan... Ja, quan va remuntar a Argentina ja m'imaginava que se'n giraria la feina.
Hem de dir que nosaltres, els del Que t'hi jugues, que t'agraïm molt que ens agafis la trucada, vam parlar amb tu abans de que això es produís,
sí,
perquè
ja
planejàvem aquest escenari.
Ja ho veieu vindre vosaltres, sí, per això sou dels primers que tinc, o sigui que ja vau fer bé, ja.
T'ho agraïm, Joan, especialment. Sens dubte, podríem dir que és la teva foto més icònica, no?
Sí, sembla que sí. No n'hi ha cap que li pugui arribar a l'alçada aquesta foto, no. No, estem parlant de, clar, que els dos que apareixen, que ja, no, jo discrepo en Jam que sigui un dels millors futbolistes de la història, que és Leo Messi, sinó que ja és un dels grans esportistes mundials de la història de l'esport. Vull dir, jo crec que aquest noi ja està a l'alçada de Muhammad Ali o de Michael Jordan. Vull dir, en aquest podi només n'hi caben tres i ell és un d'ells. Ja sobrepassa ja qualsevol discussió en el món del futbol i aquí ja no hi ha amb qui parlar-ho. I l'altre, bueno, l'altre apunta cap on va i deixem que recorri el seu camí i que ens faci disfrutar. Jo, si ens fes disfrutar la meitat que ens ho ha fet disfrutar el Messi, ja em donava per satisfet.
Totalment. 19 anys després es recrearà aquesta imatge, serà sobre el terreny de joc, en la primera i segurament última vegada que s'enfrontin Leo Messi i Lamine Yamal. No sé si veuràs aquest partit, Joan, amb sensacions, amb sentiments contraris o amb qui aniràs?
Amb sentiments contraris, sí. Sí, perquè crec que l'esport li mereix una despedida a Messi com cal i això seria guanyant una Copa del Món. Seria ja definitiu. No m'atreveixo a dir ja si aquest noi pot arribar al proper Mundial perquè ja, no, ja si jugués ja tampoc em sorprendria. Però bueno, i també aquesta Espanya que desperta tantes simpaties, no?, d'aquesta gent jove, aquesta gent amb aquesta nova visió del món, aquesta nova imatge, aquesta gent que hem integrat, com s'han d'integrar les persones, aquesta Espanya plural, aquesta societat que ens toca viure. O sigui que són dos. Si pogués, m'agradaria que guanyés Leo Messi i m'agradaria que guanyés Lamine Yamal, però això no pot ser, amb la qual cosa, bueno, que guanyi el millor i que ens ho passem tots molt bé, no? Ja et dic, em sembla sentiments contraposats, la veritat.
Com la que
explicat perfectament.
Com la que segurament tindran molts dels nostres oients que aquests dies ens deien que ells volien, sí que volien una final amb Leo Messi i tindran el cor dividit. He dit 2 o 3 anys, ara m'apunta l'Ivan Sant Antonio, 2 o 3 mesos tenia Lamine Yamal en aquella foto.
Sí.
Ens vas explicar el seu dia que va suar, no?, per poder captar aquell instant.
Sí, vaig suar. Vaig suar, tot i que recordo que era mes d'octubre i feia fred a fora, però a dintre vaig suar molt. Vaig suar perquè retratava... Més que pel Messi, perquè et trobes que retratar un bebè no és una cosa fàcil. Vull dir, tu no pots imposar el que vols fer amb un bebè. Al final es tracta de que hi hagi certa química i que hi hagi una relació que pugui transmetre una fotografia agradable entre els dos. I va ser... Ara no et diria que va ser difícil, perquè vist a la distància la tornaria a fer, però va ser entretingut, sí, va ser entretingut.
Un bebé i també un Leo Messi molt més introvertit del que és ara, no tan habituat, no?, estar al davant del focus.
És clar, sí. Messi pensa que va entrar, perquè aquestes fotos es feien al vestidor visitant del Camp Nou, i clar, Messi va entrar allà pensant que anava a fer una foto amb un nen, però clar, es va trobar un bebè de 3-4 mesos. I jo et diria, això algun dia li haurem de preguntar a ell, que va ser el primer bebè que va tindre en braços. No sé si havia tingut molts més, però sí, sí, era clar, Messi és introvertit ara, imagina't quan tenia 17 anys i estava en el vestidor que estava, amb Ronaldinho, amb Eto'o, amb Henry, etcètera, etcètera, no?
Totalment, a l'inici de tot.
Exacte, exacte, a l'inici de tot, a l'inici de tot, sí, sí.
Escolta, Joan, has sabut alguna cosa de Messi o de Lamine en aquest impàs de 2 anys des que va sortir de nou a la llum pública aquesta imatge? No sé si algú t'ha fet arribar el que han pensat ells en veure-ho. Lamine sabem que, òbviament, la coneixia perquè va ser el seu pare qui la va penjar, però no sé si has tingut algun input de Messi o de Lamine.
De Lamine vaig tindre un input amb un entreno que ens vam creuar per allà i el cap de premsa del Barça li va comentar, diu, mira, aquest és el fotògraf que et va fer la foto amb el Messi. I el Lamine es va quedar així tot com sorprès i va dir, pues no me'n recordo de la teva cara. Dic, home, me sorprendria molt que te'n recordessis perquè tenies 3 mesos o 4. Em va dir, diu, però és que jo tinc molt bona memòria. Diu, bueno, sí, pots tindre molt bona memòria, però clar, recordar una cara en 3 mesos seria ja una memòria prodigiosa.
Exacte.
No, i de Messi no, de Messi la distància no, suposo que algun dia ens creuarem i amb algun acte, amb alguna història i tindrem oportunitat de parlar-ne. Crec que és una imatge que fins i tot ells, jo no sé si li veuen la dimensió que li veiem als altres, no?
Totalment, és perquè... que sembla poètic, sembla que l'estigui batejant.
Bueno, és com em va comentar el company de l'esport, l'Oriol Canals, diu, és que Joan, és que tu imagina't que existís aquesta imatge del Michael Jordan banyant el LeBron James, per exemple.
Clar.
Bueno, clar.
L'anunci que et faria aquí alguna Nike o alguna d'aquestes marques
Exacte.
Seria
valencià. Exacte.
Escolta, Exacte. Joan, i en aquest calendari, que ara amb el temps doncs, ha donat la casualitat que un són Leo Messi i l'altre Lamine Yamal, no sé si hi ha algú que després també s'hagi convertit en alguna persona famosa.
Del que surt en el calendari?
Sí.
Ah, bueno, els exjugadors tots, no? Però dels nanos.
Dels nens, sí, exacte.
Dels nanos no. Crec que no. N'hi ha un que és model, n'hi ha un...
Ah, mira.
Bueno, hi ha... Sí. Famosos, no, només hi ha el Messi. A lo millor n'apareix un i haurem de recuperar la foto aleshores.
Et tornarem a trucar, doncs, aquí al que t'hi juga, Joan, per felicitar-te, perquè, sens dubte, la imatge de la final del Mundial està resumida a la perfecció en aquesta foto que vas fer el 2017 pel diari Esport.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Joan. Que vagi bé.
Vinga, una abraçada a tots. Adéu, adéu.
Qui segur que serà content de celebrar aquesta imatge, suposo que és el president, no?
Escolta, si em permets un moment, he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Berenar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol, fins a més innovadors com el de popa a la gallega o el de magret d'ànec. Berenar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a Berenar75.es. Marta!
El Mundial de Futbol, el Net i Jugues.
El Mundial, que ja té la millor final possible, la finalíssima de la que no vam poder gaudir el passat mes de març, la primera i segurament última vegada, com dèiem, que Lamine i Messi s'enfrontaran gràcies a la remuntada èpica que va aconseguir Argentina contra Anglaterra per 1-2 en aquesta semifinal del Mundial, que va viure en primera persona, com no podia ser d'una altra manera, el Lluís Flaqué, que va narrar l'últim partit que veurà el Flaqui de Leo Messi. Flaqui, què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena. Messi, a diferència de tu amb Argentina, jo sí que em rendeixo. Plego, desisteixo. Has tornat a passar de pantalla, t'has passat el joc, i jo ja no sé què dir que et pugui fer justícia. 39 anys, havent-ho guanyat tot, i allà estàs, de nou a la final del Mundial, i no tenint un paper de jugador prejubilat, no. i arriba a ser líder i protagonista, marcant 8 gols que et fan màxim golejador del torneig i ahir donant 2 assistències que en recorden que més enllà de golejador ets també un assistent d'època. Vas jugar a la final del 2014, la vas perdre, vas estar a punt de llançar la tovallola, t'ho vas repensar i vas arribar a Qatar on vas guanyar el Mundial. No tenies cap necessitat de seguir, però aquí estàs, de nou a la final, la teva tercera final. I va dir l'Helena i em diu, Flaqui, deixa'm una opinió pel que t'hi jugues. Ai, després de 20 anys d'anar a Messi, jo sí que em rendeixo, Leo. Ets un assassí de diccionaris, un aniquilador de sinònims, un exterminador de descripcions. M'has deixat sense paraules. Només em queda dir que passi el que passi a la final. Ha estat un plaer i un autèntic privilegi poder explicar-te.
Nos a l'estómac, imaginant-nos que ja no hi haurà més Lluís Flaqué explicant a Leo Messi, però ho hem gaudit molt, Flaqui, tens tota la raó. Anna Palet, què tal, bon dia?
Què tal, bon dia, Helena?
Va ser un partidàs i, de nou, el món del futbol elogiant, com no podia ser d'una altra manera, a Leo Messi.
Sí, comencem escoltant Leo Messi després del partit sobre la importància de la victòria contra Anglaterra.
Pero nosotros, argentinos, somos así, siempre queremos más, siempre pedimos más y... Y creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, pero bueno, no deja de ser especial por todo lo que significa y hay que ganarlo.
I aquest és el missatge de Messi sobre la selecció espanyola, arribar a la final amb també menció especial pel Barça.
Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y nada, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
Ha tocat el cor de molts culers aquest missatge cap al Barça de Leo Messi, un Messi que no vol que el comparin amb Maradona.
Nunca me quise comparar con el Diego, ni muchísimo menos, y nunca lo voy a hacer, para mí es el más grande de todo. Y...
Decía que vos eras el mejor, ¿eh?
No, eso sí que digo, me quería mucho, hemos compartido un momento lindo y difícil juntos, como en el Mundial de 2010, creo que Diego estaba en una etapa muy, muy linda de su vida en el Mundial que estuvimos juntos y lo disfrutamos muchísimo. Él marcó el camino en su momento en ese partido contra Inglaterra y bueno, nosotros fuimos tras los pasos de él y todo lo que él dejó, ¿no? Lo que significaba la selección para él y el legado que marcó y este grupo lo llevó a lo más alto.
Com deies, Helena, moltes reaccions al partit de Messi. La primera, el larguero de Gustavo López, exfutbolista argentí i ara membre del cos tècnic de l'Atlètic de Madrid, al·lucinat completament amb el nivell de Leo.
No, de locos, 39 años, de la forma que está desarrollándose él en este Mundial. Vos lo ves que en muchos momentos el partido camina, pero cuando se activa es demoledor, ¿no? Y asusta, por más que tenga 39 años, asusta, condiciona mucho a los rivales, potencia mucho a sus compañeros, porque tenerlo a él en el campo, independientemente de cómo esté en la zona del campo que se distribuya, siempre es capaz de sacar la varita mágica y hacer lo que hizo en el día de hoy, ¿no? Con dos centros de derecha, uno que pega en el palo y el otro que termina haciendo el gol de Lautaro, pero es Messi con 39 años, nos sigue sorprendiendo, ¿no?
Emoció entre els jugadors d'Argentina, la més visible, la de Juliano Simeone, entre llàgrimes.
Me emociona. Leo tiene 39 años, tiene todo lo que un futbolista quiere y sigue peleando como el mejor. Así que a nosotros nos queda nada más dejarnos todo, correr por él, correr por toda la Argentina y bueno, la verdad estamos muy contentos.
El seleccionador argentí Lionel Scaloni demana que es consideri a Messi com el millor de la història.
Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia, ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren y así que nada, saludo grande.
Una reacció també d'Anglaterra per acabar, la de Jude Bellingham, protagonista de diverses picabaralles, durant i després del partit resumia Bellingham el dia com un dia trist.
Es un día muy triste para nosotros. hemos hecho un buen partido, luchamos mucho y bueno, en el final no es mucho.
¿Te han sorprendido los cambios de Tuchel cuando ganabais 1-0?
Nada por eso.
No volia contestar. No. Bellingham ja va rajar bastant de Tuchel la setmana, l'altre partit. Ahir va preferir callar Bellingham. Ara de seguida en parlarem amb l'Àlex Dalmas, d'aquesta proposta que va fer l'Anglaterra de Tuchel, però abans escoltem aquesta conversa del Flaqui amb el periodista argentí Federico Gelic de Radio Mitre Córdoba, encara a l'estadi quan Argentina s'acabava de classificar per la final del Mundial.
Doncs mira, Elena, estem amb Federico Gelic, company de Radio Mitre de Córdoba de l'Argentina. Com estàs?
Muy entusiasmado con el partido que hemos visto, ¿no? Una verdadera batalla. Para Argentina tiene un componente especial este partido. Y quizá no necesitó ese componente. Lo ganó con fútbol, que era la gran cuota que estaba debiendo Argentina en esta etapa tan decisiva, ¿no? Parece que Argentina juega mejor con rivales de su talla. Y le cuesta muchísimo a los egipcios, los Cabo Verde. Lo demostró en Qatar con Francia, en Brasil, en la Copa América. Y ahora ante una Inglaterra que le presentó muchos problemas, pero que igual pudo sortear este escollo.
¿Y el domingo qué partido visualizas ante España?
Es un partido muy raro. Creo que Argentina va a dar la talla porque al ser el rival de la misma jerarquía va a ser un partido abierto. Creo que España está un paso arriba en lo físico y en circuito. España no necesitó prórroga, más allá que empató con Cabo Verde. Después todos los partidos los ganó en 90 minutos. Y tiene un sistema de juego tan sincronizado que prescinde las figuras. Lamine Yamal tiene un discreto mundial, Pedri es suplente y entra, y eso habla del gran funcionamiento colectivo, algo que Argentina tiene en el corazón, pero como que siempre necesita el toque de Messi. Y eso lo hace casi indispensable, porque mira hoy, centro en la cabeza de Lautaro con derecha, pase y gol también para Enzo Fernández, y España tiene un circuito que puede prescindir sus grandes figuras.
Háblame de Messi para acabar, 39 años, tercera final del Mundial.
Muchachos, vinimos a jubilar a Messi. Imaginamos después de Qatar un Messi jugando 40 minutos, segundo tiempo, 50, y lo vemos jugar prórrogas, partidos enteros, 90 minutos, la pide como un niño y corre, estamos superados, pero Messi no nos deja sorprender. Es como que su leyenda todavía continúa, y lo bueno es que en su biografía falta un capítulo, y ojalá que el domingo lo pueda completar con final feliz.
¿Pero será su último partido en un Mundial o no? Porque ya no sé qué decir.
Yo tampoco sé qué decir, pero sí, ojalá, no sé, no quiero aventurarme nada, pero bueno, Messi no nos deja, nos acostumbramos a jugar finales, a ganar Copas Américas. Esto algún día tengo que despertar el sueño, como le pasó a España en ese periodo del 2008 al 2012. Pero mientras tanto, seguimos soñando y, ¿por qué no?, el domingo coronar una vez más.
Gracias, muchas gracias.
Saludos y bueno, que sea con suerte el domingo. Nos vemos.
De Federico Gelic, aquest periodista argentí que diu vinimos a enterrar a Messi i sortirà com a votador del Mundial al quiosc.
El quiosc del Marcos.
Marcos, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Elena. Inglaterra, recuerda la prensa inglesa, estuvo a minutos de hacer historia al alcanzar su primera final de la Copa del Mundo masculina desde 1966 y la primera en el extranjero, pero pagó el precio por adoptar tácticas defensivas después de que Anthony Gordon les diera la ventaja en el minuto 55. Se lee en la crónica del diario The Guardian. Los cambios realizados por Thomas Tuchel fueron criticados de inmediato por expertos y aficionados, ya que el entrenador alemán hizo entrar a tres defensores y cambió a una defensa de cinco en un intento por mantener la ventaja de 1-0, escribe Matthews desde el estadio de Atlanta. La decisión del seleccionador de adoptar una postura defensiva resultó ser un fracaso estrepitoso, sostiene la BBC. Apenas tuvo Inglaterra un 12% de posesión del balón desde que se puso por delante en el marcador. Los jugadores de Inglaterra y el seleccionador tenían la inmortalidad en sus manos con el gol de Gordon, pero las catastróficas decisiones de Tuchel acabaron con todo.
Gràcies, Marcos. Tanquem el quiosc i obrim la Masterclass del Dalmas.
Del Masterclass.
Àlex Dalmas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Elena, com esteu?
Molt bé. Com t'expliques, Àlex, aquesta nova meravella de Leo Messi? Surt com a votador d'aquest Mundial i encara queda la final.
Sí, i encara queda la final. Home, d'entrada és impossible no emocionar-se veient aquest estat de Messi, veient el partit d'ahir, no? És bastant inexplicable, perquè als 39 anys, gairebé 40, doncs segueix estant elèctric. Ahir va fer un 9 de 11 en regats, que és el rècord absolut d'un jugador en un partit del Mundial. torna a fer aquesta assistència, torna a liderar l'equip en els moments en els moments més delicats. Està sent el Mundial de Messi, veurem què passa a la final, però home, jo crec que és el nom en majúscules i disfrutem-lo cada minut perquè no veurem res igual. Jo crec que l'Argentina amb Scaloni al capdavant ha fet una estructura, no?, que per potenciar Messi, i Messi li està tornant a l'Argentina tot això.
Totalment, és que arribaven al Mundial noms com el de Mbappé, Bellingham, Kane, Haaland, Neymar, Vinícius, Neymar és veritat que ja en un altre moment, Ronaldo igual, més al final de les seves carreres, però emergeix aquí Leo Messi, als seus 39 anys, segurament ja sí, ara ens deia el Flaqui i el Federico des de periodista argentí que no s'atrevia a dir si era el seu últim Mundial. Tot indica ja que sí, perquè si ja no, la història ja seria rocambolesca, però Àlex, és que entre aquest serial de noms als que tothom hi posava l'ull en aquest Mundial i tothom tenia com a clars favorits amb Dursal, ell amb 39 anys fa callar tots els joves.
Sí, perquè a més és el líder d'una Argentina que ha arribat a la final. Una altra cosa seria que fos un jugador més, però és que és l'absolut líder. I si agafem els números, supera els números de Qatar, tant en gols com en assistència, com en ocasions creades. És espectacular, és fantàstic. Jo, com et dic, crec que Scaloni té molt a veure en aquest nivell de Messi, perquè Messi, recordem que està jugant com a punta, com a davanter, però caient a la dreta, que és com millor li va, que té un interior dret a la seva banda, que molts dies és Rodrigo de Paul, altres dies doncs, pot ser Enzo, que van a les pressions per ell, que el compensen defensivament, i té uns migcampistes que la gent no en parla, començant per McAllister, seguint per Enzo, De Paul, Paredes, que tenen la paciència per tocar fins a trobar-lo, no?, en aquesta zona on ell fa tan mal, entre línies, però és que a partir d'aquí ell té la capacitat de girar-se, d'accelerar, de decidir bé, de fer gol, de fer assistència. Bé, porta 8 gols, ha fallat 2 penals, però és que ha generat moltíssimes ocasions. Així que, bé, és incalculable. Si a això li sumem l'èpica que ens està demostrant Argentina, que ha fet 11 dels seus 19 gols, els ha fet a partir del minut 80, doncs ja és una història meravellosa.
Sí, sí, amb pròrrogues en 4 de les eliminatòries que han disputat. Increïble el que està aconseguint Argentina. Àlex, com t'expliques el despropòsit que va ser ahir el plantejament de Tuchel?
Bé, doncs, mira, realment jo crec que hi ha una part de mèrit d'Argentina, però l'altra és evident que Tuchel va empitjorar. De la mateixa manera que Scaloni va millorar Argentina amb els canvis, que jo crec que va tornar a donar amplitud per banda esquerra, que li feia molta falta, doncs Argentina va anar cap avall. Aquest canvi de Gordon per un defensa. Anglaterra va començar jugant, com sempre, amb 4-2-3-1, va començar sense assumir riscos, però bastant identificable, fent mal, sobretot, per fora, en el poder exterior, però és que la que marca el gol ràpidament canvia aquest 4-2-3-1 per un 3-5-2, deixa a dalt a Kane i a Bellingham, i acte seguit, al cap de pocs minuts, endarrereix a Bellingham també i torna a passar al 5-4-1 amb tres centrals que només defensen l'àrea. I això és molt perillós davant d'una selecció que té a Messi, perquè Messi a l'últim sector de camp és el millor del món amb molta diferència. En les altres parts del camp podríem parlar i podríem dir que hi ha jugadors que també tenen capacitat per treure, però a l'últim sector del camp, amb el balcó de l'àrea, allà Messi té tants recursos que en una o altra t'agafarà. Per tant, per mi, Scaloni li va fer una lliçó tàctica a Tuchel i Tuchel va perjudicar Anglaterra.
Com t'esperes aquesta final, Àlex, entre Espanya i Argentina? Difícilment veurem Espanya amb el plantejament que va plantejar ahir Anglaterra, però no sé per on creus que passaran les claus del partit.
Bé, és difícil, eh? Primer de tot, que és la final somiada per tots i que serà molt emotiva. Mira, jo espero una final on Espanya sortirà amb la seva estructura que està mostrant últimament, és a dir, jo espero a Fabián de titular i no a Pedri, a tots els jugadors que estem veient últimament, repetint a l'11. Espero una Argentina sortint amb tots els migcampistes, amb Paredes, amb McAllister, amb Enzo i fins i tot amb De Paul. Crec que serà una guerra per als ritmes del partit. Jo espero que Espanya, que té molt més ritme de joc, li interessa posar velocitat i buscarà aquesta velocitat, i en canvi l'Argentina buscarà que passin poques coses, possessions llargues, moltes interrupcions, anar molt a lo emocional. Imagino un Messi rebent molt a banda dreta, perquè Espanya el coneix molt bé i no li deixarà espais entre línies. A més, Espanya és l'equip més, o és la selecció més compacta de tot el Mundial, salta molt bé en cobertura aquestes zones, així que Messi no tindrà més remei que anar a la dreta. I després jo espero que Lamine pugui fer mal per aquesta banda dreta, no? Jo crec que aquí són netament superiors, tant per aquí com per banda esquerra. Crec que els dos laterals, Argentina és la part més dèbil que té. Lamine pot fer molt mal per la dreta, i l'esquena de Molina, que ahir Gordon en el gol li agafa, en tots els partits han tingut problemes allà, i allà li pot donar problemes. Veig un punt per sobre Espanya, crec que és favorita, crec que s'ho emportarà, però Argentina competeix com ningú. I mira, jo deia que a França, per manera de jugar, l'única selecció que la podia guanyar crec que és Espanya. Argentina, no sé si pot guanyar Espanya, però que li pot posar les coses molt difícils, segur.
No se la pot donar per morta, com ha demostrat en diferents partits en aquest Mundial. Això serà diumenge, ja sabeu, el dissabte carrusel per viure el tercer i quart lloc a partir de les 11 de la nit entre França i Anglaterra, i la final el diumenge a Espanya-Argentina, ja ho diré. Nil Solà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
Amb l'Àlex també volem aprofitar per parlar breument de les novetats del Barça. Ja tenim a Adeyemi a Barcelona, passant revisió mèdica.
Sí, correcte. Va arribar ahir a la tarda, al voltant de 4:45, com estava previst, en un vol privat acompanyat de la seva família, i avui al voltant de 9 del matí ja era a l'Hospital de Barcelona per passar revisió mèdica, pendents de l'oficialitat d'aquest traspàs d'Adeyemi al Barça. No, en principi la presentació s'aplaça per la setmana que ve, quan tornin a la porta com Deco, d'estar presents en el Mundial per veure aquesta final. Per tant, Adeyemi ha passat revisió mèdica, si no hi ha cap inconvenient, a les pròximes hores, màxim demà oficial, i setmana que ve ja ha presentat el nou futbolista al Barça.
T'agrada, Àlex, Adeyemi pel Barça?
Sí, m'agrada el preu que ha arribat, no? Jo crec que no és un jugador de primer nivell, però sí que és un molt bon jugador, és a dir, no és un primer espasa, però sí que és un jugador de nivell. Crec que ve a sumar moltíssim. No el veig com a titular, però sí com una bona alternativa. També és veritat que hem d'esperar com tanca el mercat al Barça, perquè si acaba sortint Ferran, si què passa amb Rafinha, doncs encara serà més bo l'arribada de Adeyemi. Però evidentment es parla molt de la banda dreta. Jo crec que ve a fer un rol molt superior al que vam veure amb Rooney, tindrà molts més minuts, l'ha demanat Flick. És un jugador molt perillós a les transicions, molt vertical, amb bon regat, que pot jugar a les tres posicions a dalt, i el que sí ens deixa clara l'arribada de Adeyemi conjuntament amb la de Gordon és cap a on Flick vol anar l'any que ve, no? És a dir, és una davantera molt mòbil, amb molt dinamisme, amb molt bona pressió, atacant molts espais i sense la d'una peça referencial, com era Lewandowski. Per tant, anirà una mica, perquè ens entengui la gent, cap a la versió Paris Saint-Germain, que estem veient, amb aquest intercanvi de posicions, i Adeyemi, sens dubte, entra en aquest joc, perquè, com et deia, pot jugar per la dreta, per l'esquerra, pot jugar de nou. Ve de no fer una gaire bona temporada, i això crec que és positiu, perquè vindrà amb gana, i, per tant, jo la valoro positivament.
Adeyemi és un dels noms en clau Barça, l'altre, Nil, Frenkie de Jong, que demà haurà de passar proves mèdiques.
Sí, sembla mentida, que en un club com el Barça i tal com estem ara mateix amb la medicina, però Frenkie de Jong, que continua passant proves mèdiques per conèixer el diagnòstic final i també per acabar de decidir quin és el tractament que segueix per aquesta lesió important que té el genoll. La lesió és important, segur. Ara falta saber el temps de baixa, això sí, el que és pràcticament el 100% és que es perdrà aquest primer tram de temporada. Es parla de 3-4 mesos. Sembla que ha salvat una possible lesió de lligaments encreuats, però insisteixo, demà al matí últimes proves mèdiques per poder conèixer el diagnòstic final i el tractament que es farà per la lesió que té Frenkie de Jong al genoll.
Àlex, no sé si creus que amb aquest moviment de Frenkie de Jong, el Barça hi explicava amb Nil que l'opció de Marc Casador, de la seva sortida, és independent el que acabi passant amb Frenkie de Jong. No sé si ho consideres correcte, Àlex, o si creus que el Barça hauria de canviar aquesta decisió sobre la sortida de Casador.
No, estic d'acord amb el Barça en aquest cas. En primer de tot, és un problema el tema de Jong, és un problema per al club i és un problema per al jugador. Però vaja, més enllà del que ens deia el Nil, no? Que veurem les proves, quin temps acaba sent, jo crec que fa bé el Barça de desvincular-ho, no? És a dir, Casador, que és un jugador que ha rendit molt bé en el Barça, ja hem vist que Flick no li acaba de... li agrada, però no li acaba d'agradar del tot, han passat per davant seu Gavi, Bernal, De Jong, fins i tot hem vist a Eric en aquesta posició de pivot per davant de Casador. Per tant, jo crec que el Barça ho ha de contemplar així. Com et deia, per mi el final de temporada de Gavi és molt esperançador en aquesta posició de mig centre. Crec que el Barça al mig del camp està prou protegit com per poder passar uns mesos sense De Jong, com per poder tenir alternatives, i més si ve amb un Gavi més fort i amb un Marc Bernal també més fort.
Doncs veurem què és el que ens depara la pretemporada del Barça en les properes setmanes. Nil, alguna cosa més?
Sí, no s'ha entrenat avui ja amb l'equip Marc-André Ter Stegen, en principi ens diuen per motius personals. No està del tot desencallada la seva sessió a l'Àjax. Continua amb aquests problemes fiscals que impedeixen que ja sigui una realitat, però ho serà. I tant les tres parts, tant l'Àjax com el Barça com Marc-André Ter Stegen, confien que la setmana que ve es pugui resoldre i que ja pugui estar a Amsterdam la setmana que ve per començar a posar-se sota les ordres de Mitchell, que l'Àjax té la setmana del 25 de juliol partit ja de Conference, ha de passar diferents eliminatòries de Conference League, per tant la prioritat absoluta que té Mitchell i tenen a Amsterdam és de tenir-lo ja la setmana que ve cap allà.
Gràcies, Nil.
A vosaltres.
I a tu, Àlex, gràcies per estar aquests minuts amb nosaltres al Que t'hi jugues.
Un plaer, com sempre. Adéu.
Què t'hi jugues? Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
Hola, Elena, bon dia.
T'enganxem a l'aeroport de Dallas, a punt de viatjar cap a Nova York.
Res, ja hem passat el control d'equipatges i ahir vam fer el larguero des de l'IBC, des de Dallas, i ara marxem cap a Nova York per fer el larguero des de Little Spain, des de Manhattan a Nova York, la ciutat que ens ha de fer eterns i a la qual hem de guanyar la segona estrella.
Al davant hi haurà Argentina. Santi, com ha caigut això dins de la selecció espanyola?
Doncs molt bé, la veritat. Era Gavi ens ho va dir directament, quan li vaig preguntar com t'imagines la final, em va dir, mira, jo vull fer un gol de xilena a la final contra l'Argentina de Messi.
Cert.
I no és... Sí, i no és l'únic, no és l'únic de la plantilla que vol jugar contra Messi. Lamine té ganes, Cubarsí. Pensa que la majoria dels blaugrana han crescut amb Leo Messi com a gran ídol d'infància, perquè són molt joves encara i tot i que continua en actiu i està a la final d'una Copa del Món, aquests futbolistes quan eren nens ja veien a Leo Messi doncs, jugar amb la samarreta blaugrana. Tenen moltes ganes d'una final contra Argentina, era el rival que volien, no se n'amagaven. I és la final de tots els temps de la Copa del Món, els jugadors ho saben. A mi em sorprèn la falta de pressió que té, ja no només Lamin, que diem de Lamin, però és que tu veus Cubarsí en el dia a dia i està sent el millor central d'un Mundial, d'una Copa del Món, i sembla com si estigués passejant per l'Estanyol. I jo crec que jugaran exactament igual una final contra Argentina que... Per mi és la millor final de la història dels Mundials.
Veurem què ens depara aquesta finalíssima, com diu el Santi, el proper diumenge. Santi, hem d'estar pendents avui de l'entrenament de la selecció espanyola, a veure com estaven jugadors que van acabar el partit amb molèsties i problemes, com Pedro Porro, per exemple, veiem a Lamine Kos sortint després de l'exigència de la semifinal contra França, també Laporte. Com arriba a l'equip de De La Fuente?
Laporte, que està fent un Mundial increïble, doncs ha de fer tractament tota la setmana per arribar en condicions al partit. No és una novetat, ho porta fent des de l'inici de la concentració. Pràcticament ja ni s'entrena. Pedro Porro està bé. És veritat que havia tingut certs problemes de febre i tal, amb el nen també, però està perfectament. I Lamine Yamal, que sortia una mica coix després del partit, però era perquè anava cansat del partit, està bé, i m'expliquen que està amb especial... O sigui, que ha arribat el moment del Mundial en què millor està físicament, que ja ha agafat el ritme, que està al 100%, i que té especial ganes d'incidir en aquesta Copa del Món. L'altre dia, per exemple, el vam escoltar a la roda de premsa, i va ser ell que va demanar i va dir, surto jo a parlar. I quan li van preguntar, però què diràs? Va dir, agafa crispetes i ho veus. És un exemple més de com està la minya mala, amb aquesta espurna i amb ganes de deixar la seva empremta en el Mundial, i quin millor lloc per fer-ho que en una final contra Leo Messi.
Ens ho va dir Luis de la Fuente al larguero, que el partit, el gran partit de la minya mala en aquest Mundial estava per arribar, tant de bo sigui aquest diumenge, Santi, i el que sí que està pels núvols són les entrades per poder accedir, per poder viure allà en directe des de New Jersey aquest Espanya-Argentina.
la més barata, preu oficial de FIFA, els preus són variants, és a dir, no és que FIFA te la posa un preu i aquest preu és fixe. Com això és el
oferta
país
demanda,
del lliure
no?
mercat, del lliure mercat i, de les, i del capitalisme salvatge, això és oferta-demanda. Per tant, avui valen 4.000 dòlars, però demà poden valer tranquil·lament 5.000. Les oficials, les de FIFA, no en revenda. En revenda no et pots arribar a imaginar les quantitats que s'estan pagant per una entrada. És... Per regla general, tots tenim gent que et diuen no em pots aconseguir entrar per la federació? Dius, sí, són 4.000 dòlars d'entrada. Els jugadors diuen, mira, ve el meu cosí, ve el meu tiet, a part de les famílies que tenen durant tot el Mundial, ve el meu millor amic del poble, vull una entrada. Perfecte, són 4.000 euros. Tots, no és només la gent de peu. Els jugadors també han de pagar aquesta quantitat. Lògicament, per ells és molt menys i ho pagaran, perquè cobren una milionada, però que són preus d'entrada, si vols anar-hi, 4.000 com aquests, i a partir d'aquí cap amunt. És una autèntica barbaritat, són uns preus de, és que, d'article de luxe de mercat americà, i és una cosa que, sincerament, mai havíem vist en una Copa del Món, però aquesta... et posaran un show al descans, on cantaran, on cantarà tothom, Justin Bieber, tothom.
Estil Super Bowl.
Però... Sí, sí. Però, clar, són uns preus que mai havíem vist en una final de la Copa del Món.
Doncs això serà diumenge. Demà, Santi, et saludem ja, si et sembla bé, des de Nova York.
Des dels Midlands de Nova York. I avui tenim un acte amb Antoine Griezmann i alguna sorpresa més. Al costat del Madison Square Garden, això ja va agafant un glamour espectacular.
El que a tu t'agrada.
Anar a fer un acte al costat del Madison Square Garden amb Antoine Griezmann, amb llegendes que vindran per allà de la MLS. No, això és un altre món. Venen dies apassionants al Mundial i els explicarem com no pot ser d'una altra manera el que t'hi jugues de ser Catalunya.
Fins demà, Santi, gràcies.
Una abraçada, fins demà.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Amb l'Andrea de la Torre i la Sier Chávez. Què tal, Andrea?
Hola, Helena, bon dia.
Barcelona tindrà pantalla gegant per seguir la final del Mundial.
Sí, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que hi haurà pantalla gegant per poder veure la final entre Espanya i Argentina diumenge a les 9. La pantalla estarà al carrer Martí i Franquès, al districte de les Corts, i es podrà accedir des de les 7 de la tarda, ja que realitzarà una dinamització amb jocs i música. Una final que tindrà molta rivalitat, ja que hi ha 50.000 argentins empadronats a Barcelona. Així estaven ahir als carrers de la ciutat. L'entrada tindrà dos controls d'accés on no es permetrà l'entrada de begudes alcohòliques ni tampoc ampolles de vidre.
Caroline Graham Hansen renova amb el Barça.
La noruega renova fins al 2028 amb el primer equip i si compleix íntegrament el seu contracte jugarà fins a 9 temporades vestida de blaugrana. La davantera acumula 239 partits oficials en els quals ha anotat 108 gols i ha guanyat 7 lligues, 6 copes de la reina, 6 supercopes d'Espanya i 4 Champions.
En bàsquet, Asier Chávez, segon fitxatge d'un altre, perdó, un nou fitxatge del Barça de bàsquet.
Es tracta d'Omoya Gibson, base que arriba prominent de l'Olimpia Ljubljana eslové, amb qui va jugar a l'Eurocup la darrera temporada, amb una mitjana de 15,9 punts, 4,9 assistències i 17,2 de valoració en 20 partits. Signa per dues temporades, fins al 2028.
I el nou fitxatge de la penya és Nico Laprovittola, que torna 7 anys després.
L'argentí arriba lliure després d'acabar contracte amb el Barça i signa per 3 temporades. Així el va anunciar la penya amb una conversa entre Dani Miret i Fabián Castilla, jugador de l'equip de bàsquet en cadira de rodes.
Fabián, quants anys portes a Badalona?
Unos 30 años, más o menos.
De bàsquet n'hauràs vist molt.
Creo que sí, eh?
I de qui ets més? De Margall o de Villacampa?
Nico Laprovittola, papà.
Jo hi seré. I tu?
I la penya que encara ha de resoldre el futur de Ricky Rubio, Asier.
Doncs sí, té una oferta del club sobre la taula. Des de la penya són optimistes, amb qui continuarà una temporada més, però saben que va per llarg i que és un tema que en principi no es tancarà aviat. El que busca ara mateix la penya és un 2 i un jugador interior, i sí que és cert, però que a hores d'ara no hi ha res imminent més enllà de Quan Chitham, que és un nom que està sobre la taula i amb qui s'està negociant la seva incorporació.
I un últim apunt, perquè l'Espart Girona ja coneix el seu rival a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina.
Serà el guanyador de la semifinal entre el Panathinaikos grec i l'Emblak Konut turc. La final jugarà el dia 30 de setembre a Fontejau.
A xarxes, Willy.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
Arroba què t'hi jugues.
Núria Vilamala, ben tornada.
Què tal? Bon dia, Helena.
Com estàs?
Pues tot bé, de tornada ja.
Bueno, i què diuen els oients?
Doncs
estan,
mira,
engrescats, entenc, sí, no, amb aquest partit d'Argentina.
De cara a la final, Helena, hem preguntat als oients a veure qui creuen que guanyarà el Mundial aquest cap de setmana, i la veritat és que l'enquesta està força decantada, eh? Un 75% dels oients diuen que guanyarà Espanya a la final d'aquest diumenge, només un 25%, Helena, a aquesta hora del matí, aposten per Argentina com a campiona del món aquest diumenge.
Doncs veurem què és el que acaba passant. El que sí que tenim clar, Anna, és que el que t'hi jugues hi ha premi.
Hi ha premi i es diu PortAventura World, perquè saps, Helena, d'aquells plans que agraden a tothom, aquells en què no hi ha debat i no hi ha excuses? Doncs això és PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Avui, però, quan els oients escoltin la paraula desplaçament? No ara, sinó el següent cop que escoltin desplaçament, hauran de trucar al 933-44-14-11. Avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades per PortAventura World. Entre els oients que escoltin la paraula desplaçament, el pla perfecte existeix, pot ser el teu, PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
Doncs ja ho sabeu, estigueu ben atents als minuts que queden d'aquest i jugues.
Què t'hi jugues?
Ara volem parlar de waterpolo, perquè la propera setmana es disputa la Copa del Món a Austràlia. La selecció espanyola femenina, actual campiona olímpica, debuta dimecres, ho farà contra Hongria. I per veure com arriben les de Jordi Valls a la cita, Martí Juncà, què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena.
Estàs amb una de les referents d'aquest equip de la selecció.
Sí, ja ho poden veure els oients que estiguin a través del YouTube. Estic acompanyat amb Martina Tarré, jugadora de la selecció espanyola de waterpolo. Com estàs, Martina?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Estic feliç i cansada.
Dies previs, doncs, en aquesta Copa del Món de Sydney. Com veieu l'equip? Quines són les aspiracions que teniu per aquest torneig tan important?
Doncs, a lo personal, jo crec que veig l'equip molt més preparat, no?, que, per exemple, l'europeu, no?, que no ens va sortir com ens esperàvem. Crec que cada cop el bloc és més constant i es va tancant més. Els entrenos també, no?, es veu, no?, que les coses comencen a sortir des del primer moment, que no s'han de tornar a explicar. I bueno, hi ha aquesta ambició, aquesta ànsia, no?, també d'anar a buscar grans resultats i de poder trobar-nos amb grans seleccions i d'estar allà, no?, buscar la garra per intentar endur-nos tots els partits.
Doncs, Helena, ja t'escolta la Martina en directe de Pel que t'hi jugues.
Martina Tarré, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé, molt bé.
Benvinguda al que t'hi jugues. Deies que estaves cansada, us està fotent molta canya el Jordi Valls ja des del primer dia.
Una mica. La veritat que ha sigut tot bastant intens des del final de la Final Four fins ara. Vam tenir, 8 dies, 9 dies o 10 dies, no en recordo, i ja va ser arribar i molta canya des del primer moment.
Arribeu amb ambició, com dius, a aquesta Copa del Món. L'any passat vau ser quartes. És una competició que encara se'us resisteix. Quin és l'objectiu que us plantegeu de cara a aquesta edició?
A veure, l'objectiu clar, no?, és estar preparades i aconseguir, no?, estar en el podi d'aquesta competició. Amb molts matisos, clar que hi ha molts matisos, no?, al final també s'ha de tenir en compte, no?, pues la baixa de la Bea, que és una baixa molt gran, però bueno, també estem aquí per demostrar que sense la Bea, no?, també podem fer grans coses i intentar, no?, crear que el buit aquest gran que deixa ella el cobreixin altres jugadores i que comencin també les jovenetes a tenir més responsabilitats dintre l'equip.
Martina, parlaves ara d'aquesta baixa de la Bea Ortiz, que ha hagut de passar pel quiròfan i no podrà disputar aquesta Copa del Món amb vosaltres. És cert que des de l'or que veu aconseguir a París ha estat com un punt d'inflexió, no?, hi ha hagut una regeneració de l'equip i tu pràcticament has passat de ser de les joves a ara que ets una de les veteranes. Com t'hi trobes amb aquest nou paper?
Bueno, a veure, la veritat que ara, mira, amb la Bea i la Leiton, que són realment les grans capitanes, tot és bastant fàcil, elles ho porten superbé, són dues persones superhumanes, superhumils, que sempre busquen, no?, que l'equip faci salts i que l'equip millori, i encara que la BEAB no estigui en aquesta competició, ha vingut alguns dies aquí al CAR a saludar-nos i està amb nosaltres, està tot el dia també pel grup de WhatsApp donant instruccions i metiendo caña. Així que, en ese sentido, mira, estic allà una mica... passo una mica més desapercebuda. I després la Leyton, que també fa un gran treball. Al final, el paper de la Bea l'ha agafat una mica la Leyton i és la que ens està en el dia a dia també apretant, exigint i demostrant, no?, que, bueno, que és un exemple i que tothom l'ha de seguir per estar al dia de la competició per guanyar-la, no? I, pues, bueno, així que jo ajudo amb el que puc a la Leyton. També, no, el meu paper realment intento que sigui més dintre de l'aigua que fora de l'aigua, perquè jo fora de l'aigua prefereixo estar més tranquil·la i deixar-li a la gent que es mou millor fora de l'aigua, i jo dintre de l'aigua pues, intentar ser la Martina de sempre, ajudar a totes i buscar que la defensa i l'atac sortint de la millor manera.
Estem parlant amb la Martina Terré, la portera de la selecció espanyola de waterpolo, que afronta aquesta Copa del Món en els propers dies. Martina, a nivell personal, has viscut un canvi en aquestes darreres setmanes, portes temporades al Sant Andreu i ara canviaràs d'aires després de l'estiu, passes a formar part del Sabadell. No sé com has viscut aquest procés tu personalment, Martina.
Bueno, ha sigut un procés una mica difícil, no? Però no difícil en el sentit de buscar un canvi o qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, estic molt agraïda i tinc moltes ganes, la veritat, de treballar amb l'Enric Arnella i amb el Sabadell.
Sinó que va ser el teu primer entrenador, no?, al Catalunya.
Exacte, sí. Estic molt contenta, la veritat. Però si no, el fet ha sigut més de que jo portava 7 anys, no?, en un lloc i bueno, i el canvi, no, del desplaçament, tot el que comporta, no és tant el fet de sortir del Sant Andreu, que també òbviament estic trista i em fa molta pena, sinó el fet de canviar d'un lloc en el que has estat durant molts anys, no, és com si hagués viscut pues, en una casa i ara em mudo totalment a l'altra, no? Totes les coses que t'endurs, tot el que has de canviar, bueno, és un procés, aquest ha sigut el procés més llarg i més difícil, i no tant el fet de canviar, perquè ja et dic, ha sigut realment un procés xulo. Me'n vaig a un club amb molta ambició, me'n vaig a un club amb moltes ganes i amb ganes de treballar i de créixer més, o sigui que en aquest sentit estic tranquil·la i contenta.
Moltes gràcies, Martina Terré, per estar uns minuts amb nosaltres al Que t'hi jugues i molta sort.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Martí Juncà.
Adeu.
Has estat ràpid, Miquel. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Des d'on ens escoltes?
Bé.
Des d'on ens escoltes, Miquel?
D'Esparreguera.
Mira, no tindrà res a veure amb el Willy, amb el nostre tècnic, que ara ha fet uns ulls quan ha sentit Esparreguera.
No, el conec.
El coneixes. Però... El proper dia el saludes pel carrer. No tens res a veure amb ell, Miquel. T'emportes les dues entrades per PortAventura. Esperem que les gaudeixis molt. Has estat ben atent a l'entrevista amb la Martina i el més ràpid dels oients del Que t'hi jugues. Així que per tu el nostre premi d'avui.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Miquel.
Gràcies.
I nosaltres ho deixem aquí avui. Abans us recordem que diumenge teniu una cita amb nosaltres al Casino de Barcelona, amb tota la taverna, ja sabeu, amb el Cristóbal Chacén, el Tio Faja, el Gonzalo, per seguir l'Espanya-Argentina. La final de les finals del Mundial la viurem a la nostra manera, a la manera que t'hi jugues des del casino. Ens podeu acompanyar, ja sabeu que heu d'entrar a casinobarcelona.com per descarregar-vos les vostres entrades, i allà us esperem. Serà una festa amb sortejos, amb molts premis i amb moltes pauses d'hidratació, com li agrada dir al Cristóbal, amb molt cachondeo, per seguir aquest Espanya-Argentina. El Tio Faja estarà content perquè per fi pot anar amb Leo Messi. Demà parlarem amb ell. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i us esperem demà. Us deixem amb la treva. Adéu. Sí, capitans, remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora. Què t'hi jugues?